9 i 20 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Ja tenim amb nosaltres el trident habitual d'aquest últim dia de la setmana laborable, l'Eduard Gené, també amb nosaltres el Jaume Pla i el Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Jaume, com estàs? Que ahir vas acabar molt tard la funció, no?
Aguanto, molt bé, sí. Sí? Com que disfruto molt, doncs no tinc cap problema de resistència.
I vas tenir un sopar, m'explicaves, fora de micro, que no sé si es pot explicar una mica com va anar, que vas tenir un espectador de primer nivell.
De luxe.
I vas anar a sopar amb ell després, sí, sí, sí. I la seva esposa.
Exacte.
Qui eren?
La senyora Marta Ferrusola i el president Jordi Pujol. Abans d'ahir van venir. És que quan jo faig alguna obra de teatre que té una certa rellevància, doncs li dic a la Marta, perquè ens coneixem i ve sempre. I diu, i vindrem una amiga. Però aquest dia va dir, mira, vindrem amb el Jordi. I va venir el Jordi Pujol. I quan va acabar, li va agradar molt, va divertir molt. I quan va acabar, vaig dir, si voleu anar a sopar, sí, perquè clar, acabem a les 10 en punt. I el meu fill té un restaurant excel·lent a darrere de l'Ajuntament.
Fes propaganda, ja.
Home, clar. Fes
propaganda en directe, ja.
És veritat.
Que sí, que sí. Que sí, ja hi està. I haig de dir que és magnífic.
Oi?
Jo també. I tu també.
Doncs veus. I ara més falta que hi vagi el Pep.
Està al carrer Montcada número 2. Bar del Pla.
Aquest sí, però l'altre està al carrer Bellafila, que és una travessia del carrer de la ciutat, a darrere mateix de l'Ajuntament.
Bellafila 5.
I llavors vam telefonar a casa del meu fill, al restaurant. Estava ple. Sempre està ple, afortunadament. Va dir, ho arreglarem com sigui, n'hi ha uns que prenen el cafè que acabi aviat. I, bueno, i vam allà, va tenir el privilegi d'estar 2 hores i mitja amb el president i la Marta i jo sol. I va estar molt bé, molt bé. Fins al punt que el tren, esclar, havia acabat, acaba a les 12, el divendres no, però el dijous sí, llavors ell anava amb escolta i un escolta discretíssim i el xòfer, no? I a l'acabar va dir, aquest noi, porteu-lo a Sant Cugat.
Es van portar a Sant Cugat.
M'agrada això. I ho vaig dir al meu fill, vam arribar aquí a les quarts de dues, eh? Allà al carrer Sant Jordi, li vaig dir al meu fill, mira, m'ha portat a Sant Cugat. Diu, quina llàstima, pare, no hi havia ningú al carrer, oi? Perquè, esclar, em obren la porta i em deixen. Ja saben que jo sóc amb aquest aspecte.
Però se li veia...
Poc humil, em hauria agradat fer una foto.
Se li veia la pistola o no?
No, què? No ho sabia. Un home molt discret, amb corbata. No era mosso en absolut,
no.
D'uns 60 anys, prim, una cosa molt
discret,
molt discret, i el xòfer, i es van quedar, el guardaespatlles va quedar a veure la comèdia, li va agradar molt, i bueno, va estar molt bé perquè el president, en plena forma, va estar 2 hores i mitja preguntant-me coses, interrogant-me, ben marginant el tema polític, encara que va sortir paral·lelament, i em va dir, tu què creus de la dret a decidir, dic, home, jo, si em fessin reo, en català no sé com es diu,
reo,
igual, a l'hora de demanar què vull, abans de morir diria veure la independència. Diu, si vols dir que la veuràs, dic, jo estic convençut que sí. Diu, bé, és que tu moriràs centenari.
Però et va explicar alguna tafaneria així, que es
no.
pugui explicar, no?
Cap,
ni una?
No, de veritat, cap.
És que a mi em sorprèn que diguis que vau estar 2 hores i mitja.
2 hores i mitja.
I quasi no vau parlar de política. A veure.
Va parlar...
No, però espera, vull dir. No, és que a vegades no cal entrar a parlar de política sí. directament, sinó que implícitament sí. en la conversa es produeixen, doncs, comentaris que poden,
sí,
doncs...
Sí, però en aquest aspecte em van preguntar de la meva situació, dels meus fills, el restaurant, l'història, anava investigant.
No, es anava apuntant en una llibreteta o no?
No.
No té una memòria d'elefant, això sí, eh?
Sí.
Home, és una cosa... Bueno, d'un elefant, no, de centenars d'elefants.
A més, recordava quan havíem fet militants, perquè va ser els anys 50 i pico, encara no estava declarada Convergència, vam recordar una anècdota molt bonica que ell no posa a les memòries, que és que el dia nosaltres a l'Agrupació Temàtica de Barcelona, això és interessant, fèiem teatre patrocinats per la burgesia catalana, i la burgesia tenia un grup que deia l'Alegria que Torna, que recollia diners per donar a tota la companyia que feia teatre durant tot l'any. I aquella nit van fer el Barret de Palla d'Itàlia, que és una obra que surten 50 personatges, del mateix autor que fem nosaltres,
la Vix.
I ho feien al Cine Windsor, que tenia 2.000 i pico de butaques, perquè quan més aforo tenia, més diners recaptaven. I aquella nit la dirigia el Frederic Roda, una obra llarguíssima, no sé, amb 5 actes, no? I el penúltim acte, amb el descans, va sortir el Frederic Roda a l'escenari i va dir, sisplau, quan acabem la representació, que ningú aplaudeixi. Serà una senyal, perquè la censura ens ho prohibeix tot, serà una senyal d'homenatge i record, perquè aquesta nit acaben de tenir a un jove Jordi Pujol. I ell va dir, oh, si torna, l'any 60 era això. I ell va tenir l'elegància de no dir-ho mai. Llavors tothom es va posar dret al final de l'obra amb un silenci absolut. Hi havia els policies allà, esclar, no van poder dir res, no? Vam recordar coses d'aquest tipus, no? Però molt maco, i em va preguntar, per exemple, havia llegit aquest article que havia sortit a la Vanguardia, que parla, el títol deia El perfumista que va pujar a l'escenari. Ell coneix molt els Puig, i em va preguntar de tota la situació del Puig, ara, tot el tema, bueno, coses del món empresarial, i una derivació política també hi era, esclar.
Per això et deia que sempre, quan, amb el Jordi Pujol és difícil que et puguis apartar, perquè hi ha referències que estan... Estan barrejades,
sí, unes dintre les altres.
Que, clar,
escolta, tu és de política, perquè fins i tot en el programa aquell del convidat, hi ha un moment que ell i l'entrevistador, el Pujol, li diu, hem quedat que no parlaríem de política, oi? Però ell mateix, sense voler, comença a parlar i a insinuar coses molt importants que finalment no acaba. Però és inevitable, perquè més
clar. És que el concepte aquest, això, no parlarem de política, no? El que deien, no? Per exemple, a vegades quan diuen no es barreja esport amb política, no? Ja sé que és un aspecte que és discutible, però parlar d'esport també és política, perquè tot és política. Si jo, quan agafo el tren i vaig a Barcelona, li deixo el lloc a una senyora gran, per exemple, també és una decisió, no? Amb un pensament, qualsevol cosa que tu fas, si portes el nen a l'escola privada o pública també és una decisió, vull dir, totes les decisions en política. Una altra cosa és el partidisme, que jo crec que a vegades es confon aquest aspecte. Qualsevol decisió, en realitat, és política.
El que passa és que el concepte, el concepte política s'ha anat degradant tant, que el que passa és que llavors s'atribueix un tipus de funcionament, de comportament negatiu, que no és així, que tu parles això, però això podríem dir de civisme també, podríem dir, en fi, no sé, el que tu vulguis.
O quan vas a comprar al supermercat i compres un producte perquè tu consideres que hi ha darrere, per exemple, una responsabilitat social amb aquella empresa, allò és una decisió també política, i acabes de comprar un iogurt,
Bueno, ara hi ha molt... La decisió de posar un casino supergegant en un lloc és política o no és política? Sí, és política. I la decisió de rebaixar el... de rebaixar els impostos fins al 10% és política.
Tenir-me a mi al davant li interessava més saber coses del meu món
cultural.
I de la perfumeria, que ell coneix molt els Puig, i em va preguntar tot el projecte que actualment, com estan els Puig, i porta la direcció general, que ha canviat, etcètera, no? I vam estar parlant. Però hi ha anècdotes maques, perquè el baixar que el van posar a casa seva, l'escolta va sortir, va obrir la porta, va posar l'ascensor i després ja es va retirar, perquè vol dir que a casa seva no hi ha escolta, i viu precisament, que jo havia estat a casa seva, el mateix fill de quan es va casar.
Sí, sí.
I aquest mes ha fet 57 anys que es van casar. I viu exactament...
Això no ho han fet tots els presidents.
El general Mitre, cap, no tots, cap. Sí. El mateix pis exactament de general Mitre. I al baixar, la Marta agafa els papers de darrere i diu, Jordi, que ens deixem els diaris. I dic, perquè va sortir en el convidat, i deia que el president, abans d'anar a dormir, sempre agafa els diaris del dia que li queden, que no ha llegit el matí, i se'ls emporta. Diu, sí, és veritat, que el tinc de revisar. I dic, jo també faig el mateix. Diu, i la Marta va dir, si ja estem a demà, diu, sí, però jo vull saber què ha passat avui.
I se'l van portar. De salut, com el vas veure?
Bé, perquè,
sí?
Amb aquell tic que té, però molt no, més amortitzat. Ai, amortiguat, eh? Quan surt a la tele es nota molt més. Allà sopant tranquil·lament, no se li notava, i en plena forma. Ens portem un any.
Això t'anava a dir, sou de la mateixa edat?
Sí, sí, sí. Diu, tots dos som Gèminis i tal, va explicar ja les virtuts dels Gèminis, i jo també. La Marta ho criticava més, perquè deia que som una mica complicats els Gèminis, i ho vaig veure en plena forma. Deia, Marta, hem de marxar 2 hores i mitja, hem de marxar perquè demà ja saps que em tinc llevadora. Cada dia té taules rodones, conferències, publicacions, no para. Però en plena forma. Em va dir, què fas tu? Perquè, escolta, ens portem un any i estàs en pla... Molt bé, perquè això... Que... Acaba a veure la funció i a veure que tinc en marxa tota la... Què fas? I vaig explicar el que feia. I li vaig explicar el meu tractament d'ozonoteràpia.
I vas dir que venies a les tertúlies els divendres o no?
També, sí, vaig
dir... Això m'agrada.
Demà no en tinc demà, però demà passat sí, perquè ja tinc, estic a la tertúlia. I que, oi, em va demanar per Sant Cugat. I què feu a Sant Cugat? A veure, em va preguntar de gent i l'Ajuntament, i tant, molt, de Sant Cugat, molt.
El Xavier Martorell va preguntar, no?
No, no va preguntar, això no. Aquesta noia, què? Bé, oi? Dic, i tant, la vaig posar als núvols, que és veritat. A més, i no molt bé, com estava Sant Cugat. Es va sorprendre, per exemple, que Esquerra no estigués a l'Ajuntament ni a l'oposició. I va dir, home, si ara es fessin eleccions noves segur que sortiria, però en aquell moment Carots i Puigcercós no
van...
No, escolta,
va entrar la CUP.
I problemes interns d'Esquerra...
Bueno, incomprensible.
A més a més, cada, en fi, cada delegació té les seves característiques.
Sí, bueno, vull dir... Vaig dir que el segon partit era el PP... però que no passaria mai més. Veus Martià, t'ho deia, mira Sant Cugat. Ahir té un fill que viu a Sant Cugat.
Josep Pujol és?
No, sí, no em va dir quin, però viu allà darrere l'estació.
La Marta Ferrusola, jo al Teatre Auditori, en l'última temporada, he vist dues vegades.
Diu que sempre que li demanen bé.
Sí.
Ha de ser, si li demanen bé.
He vist dues vegades, em sembla que l'última va ser amb l'òpera, en l'òpera Nabucco. Exacte, sí, sí. Estava a Nabucco i després anteriorment un altre que no recordo quin espectacle era.
Ho va inaugurar en Pujol, això, precisament, al Teatre Auditori. Me'n recordo
dues vegades, Víctor, es va inaugurar dues vegades.
Diu que va dir, com omplireu això?
Sí.
I em va preguntar com anava, vaig dir que anava molt bé, dels pocs teatres complen. No, estava interessat en tot.
La frase que va dir quan ho va inaugurar, sí. Va dir, perquè es va inaugurar tot el complex, que era
el centre cultural.
Clar, no? Exacte, no? Hi havia allà, exacte, no? Hi havia la biblioteca i el conservatori, tot això.
I els cinemes.
La frase diu, això és espaterrant.
Sí, però li va dir, bueno, i com ho mireu això?
Ja, clar, clar.
De fet, en el seu moment va haver-hi polèmica sobre el projecte del Teatre Auditori i el Centre Cultural. Va haver-hi gent que va dir que era exagerat i gent que deia que es quedava...
Era una obra faraònica, sí, incomprensible.
Sí. No creguis, va haver-hi polèmica aleshores i encara n'hi ha. O sigui, encara va haver-hi unes declaracions d'un grup d'aquí que va dir que això era igual que l'aeroport de Castelló. I jo vaig contestar a la web del tot dient que, per favor, situem les coses al seu lloc. Ah, perquè dic, no es pot dir, a la Port de Castelló no aterra cap avió.
Home, tu,
i al Teatre Auditori passen 100 i escaig mil de persones a l'any. Tu diràs, es pot dir,
no,
la programació no és correcta, la programació no m'agrada, es diria que està més equilibrada, etc. Però fer una comparació d'aquesta mena és absurd. El teatre aquest, que sap tothom, era auditori inicialment, com ho diria, auditori, estava pensat per 400 o 450 persones. El que passa és que, basant-se en un principi que és, si la població, si el lloc té 40.000 persones, 40.000 habitants, fem un teatre amb un 1% de capacitat, no? Però automàticament es va començar a dir, moment, aquesta és una ciutat que està creixent molt i, per tant, d'aquí no res, doncs això estarà en 80. I no s'han equivocat.
És que llavors tenia 80... més o menys la meitat d'habitants, 40 oi?
40.000. Ah, sí, sí, 41, sí. 40 i pico mil, sí, sí, no passava d'aquí. Per això feia aquesta proporció de 400 i van dir, no, fem una que tiri 800. El problema és que, clar, aquest teatre va ser pioner en molts teatres que hi ha a tot Catalunya, que ara sí que estan fent, doncs, la sala gran, la sala petita, una sèrie d'elements complementaris que equilibren molt això.
La necessita és encobert, la petita.
I aquí es va fer d'una forma que, clar, va quedar curt.
És vital, eh? És vital que aparegui la petita.
Sí, sí. Bueno, ara és un tema que està...
És vital.
Està en marxa.
No, però ella va interessar molt perquè tots els temes que podien ser de l'entorn... El primer que li va dir, bueno, què fa per Sant Cugat? I, home, Sant Cugat, després de Barcelona, és la ciutat amb més actes culturals de Catalunya. Això d'entrada. I és veritat.
Home, només cal veure l'agenda que, vaja, sí, de cuat.cat o qualsevol altra agenda que ofereixi qualsevol mitjà d'aquí Sant Cugat. Sí, és espectacular, sí, el nombre d'actes. Nosaltres a vegades que intentem arribar a tot arreu i no s'hi arriba.
No
és a dir, és impossible. Ara estava repassant abans d'entrar aquí a fer el programa els actes que es fan aquest cap de setmana. I, ostres, vaja, dificultats, no? A
més,
els districtes també, que fa uns anys doncs, els districtes també estan bullint amb molta activitat.
Sí.
Veus que, doncs, home, hi ha un cert eixit. L'Esplai Sarau celebra 20 anys ara aquest dissabte. l'assemblea fa un acte a Sant Francesc aquesta setmana amb parada, vull dir, hi ha diverses activitats, no? I això que ara s'ha acabat la temporada oficial del Teatre Auditori, perquè a més quan hi sumes al Teatre Auditori, doncs vaja,
no, avui comença
amb un estiu, dos concerts.
Exactament, sí. Comença el claustre i per tant vol dir que...
Avui comença el claustre.
Avui comença el claustre i avui i demà. Sí. Hi ha concert avui i demà. Però és que avui també el cor Aglepta amb un altre cor fan un concert a l'església. I avui hi ha un grup, un duo que s'actua en el Casino de la Floresta també a la nit. Després hi ha una cosa al Mercantic amb el Mercadante, que és un bandionista extraordinari. En fi, hi ha molta cosa.
Va comentar que el seu fill estava encantat de... i que com jo agafava sempre el tren i que està encantat de viure a Sant Cugat, i un tots els germans els explica que el millor lloc per viure en aquest moment és Sant Cugat.
L'aposta per la cultura està molt bé que l'hagi fet Sant Cugat, perquè a vegades fan apostes que són molt més rendibles en la immediatesa, el que crida més l'atenció, i es busca a vegades, doncs, que s'ha de fer també, d'acord, no? Però és en el vessant esportiu...
Però la quantitat d'actes que hi ha, sí. Jo el que em critico és això, que l'auditori viu d'esquena al poble de Sant Cugat. La gent de Sant Cugat no el deixa col·laborar. Ara torno a insistir en això dels 20 anys. Si el primer any que es va inaugurar ens va fer la història de Sant Cugat, imagina't amb la quantitat d'escriptors que hi ha com tu, dels últims 20 anys no s'haguessin pogut fer per celebrar el 20è aniversari uns altres històries de Sant Cugat. Això era tan necessari que no entenc com... No han tingut cap classe de participació. O sigui, el poble de Sant Cugat, la gent de Sant Cugat, dintre de l'auditori, hi van com espectadors. I prou.
En el Teatre Auditori, a veure, això ja ho havíem comentat més d'una vegada, el Teatre Auditori va començar amb una, diguéssim, amb un manifest claríssim del govern municipal d'aquell moment, que presidia en Joan Aymerich, dient que punt número 1 era perquè la gent no marxés d'aquí i es quedés a veure espectacles aquí, i punt número 2 era un espai cedit i que les entitats de la ciutat hi tenien el seu lloc. I no l'ha tingut, amb mesura. És veritat que això de la mira importa molt. Ara es parla molt de la sala B, o es parla molt d'aquesta possibilitat de realment recuperar el la Unió per poder fer tot això, però és una cosa que va passant. I ara doncs, també hi ha una altra perspectiva.
Des art, vols dir?
Des art, exactament.
Sí, tenim aquest centre que s'instal·larà a Sant Cugat el curs que ve, amb batxillerats oficials centrats en estudis de música, dansa, arts escèniques i producció audiovisual, a part del d'Humanitats i Ciències Socials, i s'ubicarà aquest centre a l'entorn i a les instal·lacions del Centre Cultural, el que comentàvem, no? Escola de Música i...
Serà al darrere?
No, les mateixes instal·lacions. És a dir, es llogarà l'espai del Conservatori de l'Escola de Música en l'horari en què no hi ha classe.
Ah,
aleshores s'aprofitarà aquest espai per tirar endavant aquests cursos, que són cursos privats, i això implicarà doncs, una suma de diners per al consistori. El que passa que hi ha hagut una certa polèmica aquí, perquè això s'ha fet a través d'un decret d'alcaldia, va haver-hi aquesta petició d'aquesta empresa privada, Montcau, per fer aquests cursos, i finalment doncs, l'Ajuntament ho ha determinat o ha decidit fer aquest pas amb un decret. El que passa que des de l'oposició consideren que s'hauria de fer un concurs públic per a major transparència. Aquest és el resumí de la situació. Si algú vol tenir més detalls i les declaracions dels partits, que vagi a la web de cuat.cat, que hem recollit totes les opinions per no embafar tothom amb aquest...
És ara, es presenta el dimarts.
Dimarts, exacte.
I el dimarts es fa la presentació i està ubicat, o sigui, al lloc on es pot anar. Pública, sí, sí.
A on ho fan?
Al mateix local, m'imagino que aprofitaran doncs, algun espai, alguna de les aules noves del Conservatori. És a dir, tu per entrar has d'anar a l'Avinguda Gaudí número 11, si no m'equivoco, que és concretament, quan comença l'Avinguda Gaudí, a la part de darrere del que és la biblioteca, doncs entres per l'esquerra i hi ha un petit camí que et porta a les aules, a l'ampliació de les aules del Conservatori. Les aules del conservatori noves estan buides, però estan buides de matí i tarda, mentre que les aules del conservatori anteriors, doncs a la tarda hi ha funcionament i està funcionant. L'ampliació del conservatori és una ampliació que es va plantejar amb la idea de que l'augment que s'havia anat produint d'alumnes donava la sensació de que podia, si no duplicar, pues, augmentar d'una forma progressiva any per any, això no es va produir, i en aquells moments hi havia un espai, hi havia una inversió castellà que no es movia. Llavors aquí hi ha hagut un oferiment per poder fer això, i aquest oferiment consistia en dir, lloguem tot aquest espai, lloguem tot el dia, i a partir d'aquí doncs es suposa que hem d'entrar en una altra dinàmica amb el temps, perquè això comença el curs, començarà aquest mes de setembre, ja començarà a funcionar, i se suposa que aquí farà falta alguna cosa més, que serà una sala perquè els propis alumnes d'aquestes escoles artístiques, que estan vinculades a una universitat anglesa, doncs, que fa el mateix tipus de... que em sembla que és Bath, si no m'equivoco.
Bath, l'Universitat de Bath.
Exactament.
Anglaterra.
Doncs, llavors, aquesta gent necessita uns espais per poder mostrar allò que estan fent. Tenint en compte que és una escola que el que pretén és, per una part, doncs, el batxillerat normal, el que fa aquí, amb aquest afegit, però a la vegada l'escola no és només una escola d'interpretació, no només d'actors, actrius, cantants, músics i tal, sinó també de el que és l'estructura de gestió de les arts escèniques. És a dir, la preparació d'empresa per poder fer teatres o el management en quant als actors i les actrius, en fi, tota una sèrie d'elements que són imprescindibles per poder funcionar com, i això ja poso aquestes dues cometes, indústria cultural.
Però sembla que el primer projecte que era dels americans, jo em semblava que s'havien retirat o no venien, van a Sitges, definitivament.
Bueno, però no són americans,
van a Sitges.
És el Liverpool Leap.
Ja. També s'havia parlat de la Universitat de Filadèlfia, però també era un dels que havia aparegut, la Universitat de Bath...
Jo em semblava que s'havien retirat i no van a Sitges.
Però a Sitges van els de Liverpool. O sigui, primer s'havia parlat... O sigui, hi va haver un moment en què no sabia si anava a Sitges o Sant Cugat.
O Sant Cugat, exacte.
Jo vaig fer un comentari que vaig dir Sitges versus Sant Cugat, tragicomèdia, i el de Liverpool, traient el segell Paul McCartney inicialment, perquè va ser un dels creadors d'aquesta Universitat d'Arts Escèniques, que és molt bona i que funciona molt bé, tenint en compte que estem parlant d'un lloc com Anglaterra o la Gran Bretanya, que no cal dir que tenen una
millor escola de teatre
extraordinària, no?
O menys de teatre.
Aleshores, això, per efecte de tipus personal de la gent que ho estava portant, això no es va produir, i el grup Moncau, que en definitiva són els que porten aquest tema, amb el senyor
Valentí Feixes.
Antifeixes com a direcció...
Que
senyor...
també ha causat una certa polèmica, perquè era el màxim responsable del patronat d'educació municipal, i de cop i volta marxa, i deixa el càrrec molt bé, es troba el grup Moncau, i de cop i volta apareix aquest projecte. Això també ha generat crítiques des de l'oposició.
I el director artístic és en Joan Maria Gual.
I sí?
Sí, en Joan Maria Gual. Descendent de la Dira Gual.
President de l'Associació d'Actors de Catalunya.
Bueno, però Joan Maria Gual és el director artístic. Ja. A veure, el que a mi m'arriba i el que a mi em diuen és que, en qualsevol cas, tenen molt present el fet de que existeix uns nuclis importants de gent que fa teatre, que fa música i que fa dansa a Sant Cugat, i que per tant ells consideren això com un element molt vàlid, i com a conseqüència en demanaran inclús col·laboració. Jo només dic aquí el que a mi m'han dit. A mi m'agrada veure què passa, perquè entre altres coses hi ha, insisteixo, des de la creació del Teatre Auditori, el que hi ha hagut sempre ha sigut una claríssima indicació de que la gent de Sant Cugat ha de tenir espais. I al final ha passat, com comentàvem abans, que el Teatre Auditori no ha acabat de fer mai...
Però aquests cursos, podem dir que és per la gent de Sant Cugat o per la gent que es podrà permetre pagar una quantitat econòmica...
No, la gent que s'ho pugui pagar.
No, ho dic perquè a vegades es ven la idea, no? De ampliarem les formacions de les persones perquè hi haurà cursos, etc. Però clar, això és un negoci d'unes persones que fan una inversió.
Això és una escola privada, totalment...
Equivalent a un institut, no?
No, jo penso que serà, sí, però jo penso que serà en part un equivalent... amb les seves diferències, a més s'ha de. amb les seves diferències, més.
Sí, 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 sí.
Perquè jo, em dóna aquesta sensació. Ara bé, hem de veure que com es va desenvolupant. És una mica... és una mica prematur, i segons què. Sí que és veritat això que deia, apuntaves tu, Pep, i és que, clar, que això hauria tingut que ser, com a mínim, una cosa més oberta des del principi.
Clar, l'argumentació que fan servir des de l'equip de govern és: això no és un projecte de l'Ajuntament, per tant, no es fa un concurs públic, perquè no és l'Ajuntament que diu jo vull fer això, per tant, presento un concurs, i ara les empreses privades es presenten, sinó que és la privada, que se'ns presenta a nosaltres, diu que té aquest projecte sobre la taula i es busca la fórmula perquè ho faci. I que va haver-hi un període de 20 dies hàbils, que es va publicar en el DOC, en què es diu que hi ha concurrència i que altres empreses podien haver entrat en el joc i oferir la seva oferta. De fet, l'oposició no es queixa que hi hagi una col·laboració pública o privada, sinó que es queixen de les formes, no? De cop i volta apareix aquí, doncs, el projecte aquest, i vaja, ells eren més partidaris, doncs, de fer aquesta fórmula de concurs.
Però si és una empresa privada, no tenen per què fer concurs, no?
No. Bueno, aquí el que hi ha és l'adjudicació d'una zona, sí, que sigui pública.
Sí, sí. Bé, però si haguéssim vingut els americans, tampoc
no, no, però concurs, si no es tracta de que siguin aquests o siguin uns altres, ja. Si és igual. Home, a veure, el que segur és que és més beneficiós i més positiu que estiguin ocupades les aules, sí, i que aquests senyors paguin un lloguer que no pas que estiguin buides. Això està clar. L'altra cosa és si això suposarà alguna cosa més, que és el que estic dient jo. Si aquí a continuació d'això és una sala B, o sigui, si el que hi ha és la col·laboració entre una entitat privada i l'Ajuntament per continuar ampliant el centre cultural de tal forma que hi hagi aquesta sala B que des del principi tenia que ser i que no va ser, tenint en compte, a més, que hi ha una cosa que en diuen el pecat amb dos Cs, que no és el pecat, sinó el pecat, i a vegades em sembla que és un pecat més aviat, que diu que qualsevol ciutat que tingui més de 50.000 habitants i atribueix uns determinats espais públics, en aquest cas un teatre d'entre 250 i 350 localitats, o sigui, a part que tingui més gran, un auditori més gran, i a més amb unes ajudes des de la Generalitat que arriben fins al 50% del seu valor. Si pensem en tot això, vol dir que això sí que pot ser viable. Avui es fa difícil de pensar, perquè el primer que et diuen és no hi ha diners, no tenim diners públics, i per tant es fa difícil pensar, engegar una cosa com aquesta, si no és que hi ha algú que està portant diners, perquè des de l'administració es fa difícil.
No hi ha ni un duro. Ah. Però vaja. Escoltin, propostes del cap de setmana, hem fet una mica de repàs, de fet hem comentat coses que hi havia cap de setmana parlant d'aquesta activitat cultural que tenim. No sé si hi ha alguna recomanació que diguin, home, si no saben què triar, jo recomanaria a la gent que anés
home,
a...
Home, les Xandrines, que són gent de casa, que a més té poques possibilitats, justament per la mancança de què estem parlant de locals, de poder rendibilitzar una mica els muntatges que fan, que estan molt bé, per cert, i que queden, que sovint moren, doncs, amb una o dues representacions, doncs, a Mirasol o en algun lloc d'aquests puntuals. I justament és per això que cal, que fa tanta falta que hi hagi una sala B a Sant Cugat. Actuen a Barcelona avui, i el dia 29 també, i el dia a l'Alexandra. Sí, fan dona Sapiens. I aleshores un escenari on realment les companyies santcugatenques de tots els districtes puguin trobar la manera de rendibilitzar allò que fan i pugui ser vist, no d'una manera guerrillera, sempre puntual en un lloc, que cal anar-hi allà i prou i no, ja no desapareixerà per sempre, després de l'esforç dels actors, que han de fer el mateix esforç tant si fan una funció com si fan 15, i aleshores, doncs, que hi pugui haver, doncs, els muntatges que fa la Dolors Vilarassau, els que fa la Teresa Canes, la Trini Escriuela, etc. Tota aquesta gent que fa coses interessantíssimes pel municipi i que no pot rendibilitzar, doncs, l'esforç no dels directors, o directores en aquest cas, sinó de tota la gent que necessiten per portar-los a terme. I avui, justament, i el dissabte 29 de juny, doncs les Xandrines actuen a Barcelona, a l'Alexandra, de manera que amb aquesta dona Sàpiens, que a mi em sembla que ja que no la poden veure aquí, doncs almenys que vagin a Barcelona.
Va estar tres dies a Mirasol.
És poquet, clar.
Va estar tres dies a Mirasol, va estar tres dies plens. Òbviament és un grup que porta molta gent pròpia, però no hi ha dubte que, tal com dius, el que fan es pot representar a qualsevol lloc i pot funcionar amb tota normalitat, no hi ha cap problema. El tema, precisament, de la Unió, d'aquesta possibilitat de la Unió, que en el seu moment es va intentar, però l'anterior Junta no va voler, no va entrar dintre del joc, etc. I ara sembla que probablement, sembla, fins que no estigui signat i fet i tira endavant, jo no m'ho creuré, seria, jo penso que això, perquè jo estic reclamant des de fa 10 anys.
La sala B, vols dir.
Sí. La sala B pensada per les entitats d'aquí.
Sí.
Jo estic reclamant des de fa molts anys la xarxa interna. I la xarxa interna, de fet, la xarxa polivalent que va fer l'Ajuntament, que és Casino de la Floresta, que és Casa de Cultura, que és Teatre de Mirasol, que és inclús un petit teatret que hi ha a les Planes, etc., era precisament una mica pensant en això. És a dir, si una d'aquestes companyies situades en un punt, per exemple, el Teatre de Mirasol fa alguna cosa, doncs que aquesta obra que fa allà, doncs l'altre diumenge el faci el casino.
Però és que, Eduard, això és elemental. Això hauria de ser elemental.
Sí, no, és elemental, però...
En tots els districtes, però... no només aquí, a la ciutat, no?
Sí, a tots.
Passa a totes les ciutats de Catalunya, eh?
És que...
Totes tenen una segona sala per la gent del poble, eh? Ja no dic el costat
passa millor
tot arreu, eh?
passa millor, tu acabes de citar el costat de Manresa, la gestió la porta el galliner.
Sí, bueno, això ja és una excepció, no?
Però vull dir que el costat de Manresa precisament el que diu, sí, o el que mostra és la possibilitat real de que hi hagi una entesa entre la gestió pública i la gestió privada. I el galliner, en el teatre de Cursal, el dijous, i si m'equivoco, dimecres i dijous, tenen sempre possibilitat de fer coses seves, sí, en el teatre. I la gestió, inclús la contractació, inclús la fan ells, sí, de les altres coses que en definitiva són les que venen aquí. O sigui, ve a fer el Cyrano, el Pere Quilloé, i la setmana següent se'n va a Manresa. I l'ha contractat una gestora del teatre de anuncia el galliner, que és un grup teatral de la
però
ciutat.
Això és una cosa excepcional. Però, en canvi, qualsevol ciutat de Catalunya, el teatre oficial o el teatre de l'Ajuntament té entrada tots els grups de...
No t'ho creguis.
I tant.
No t'ho creguis.
I tant.
No t'ho creguis. No, jo, home. Tots els grups no tenen entrada.
El grup.
No tenen entrada. I segons quin teatre...
Jo podria dir 5 o 6 teatres.
Ja, home, i segons quins teatres de Catalunya, em fa pena perquè estan buits la majoria dels dies.
Ah, bueno, això és una altra cosa, home, esclar.
No, el que estem dient és... Per exemple, exactament. I a Alacants, per exemple. Jo el que dic és que aquí, abans del Víctor apuntava, hi ha tanta gent que fa coses i hi ha uns nivells... Hi ha uns nivells acceptables,
sí,
que permet pensar en un tipus de programació regular on es vagi passant uns dels altres, i de forma que el teatre que fa el Mirasol o que fa la Valloreig segueixi fent, sí, i a la vegada, simultàniament, aquest grup se'n vagi a fer en un altre lloc. Sí. I hi ha una cosa que es diu molt. És que a cada grup té el seu públic, sí, és veritat. I llavors, clar, el que passa és que si fem un altre lloc no hi anirà gent. Escolta, mentre no es proven les coses, no es poden fer.
Clar.
Punt número dos. Mentre una companyia faci un esforç, un grup per fer alguna cosa, i no ho pugui repetir 4 o 5 vegades, i tu ho saps perfectament com a professional, no funciona.
Clar.
Una obra de teatre no es pot muntar per un dia.
No es pot.
Perquè, entre altres coses, no, demana algú més, i aquest algú més necessita, com a mínim, això, 5 o 6 funcions i una prèvia, un previ temps de preparació. I qui diu això, diu amb música, i diu amb dansa, i diu amb tot el que vulgui.
És una tasca humana que no mereix morir aquell mateix dia. És l'esforç, per això que dèiem abans, perquè l'esforç per fer una funció, o per fer-ne 30 o 50 o 200, és el mateix, en principi. Ara, a més, la primera gairebé mai surt bé. Mai. És lògic, és lògic perquè és la primera, i justament quan el públic que vagi una mica més tard en surt més beneficiat que el que va el primer dia, el dia, la nit de l'estrena, perquè bé saber el que fa gràcia la nit de l'estrena, però justament és quan la companyia està molt més rodada. Clar. I quan té ja els papers a dintre el cap i s'hi recrea, i resulta que en aquests casos no pot ser, perquè estrenen aquella obra i ja l'endemà ja no la fan enlloc, o potser fas dues funcions més i s'ha acabat. Per això dic, és tan elemental pensar, dir, tenim diversos districtes de Sant Cugat, com és possible que cada muntatge que s'estrena aquí, d'aquestes obres que són de caràcter, no dic aquests muntatges del Teatre Auditori que són venen de Barcelona, si no em refereixo, els que neixen en el municipi, és que sistemàticament tot allò que s'estrena a Les Planes o a Mirassol hauria de rodar per la Floresta, per Valldoreix, per Sant Cugat, sempre. De manera que totes aquestes companyies, com a mínim, tinguessin garantides aquestes funcions. I a part, com fa, per exemple, la Trina Escriuela o així, es busquen la vida en altres municipis que fan que aquestes obres que han nascut aquí puguin ser vistes per gent d'altres llocs. Sí, sí. Però és una feina que se la fan ells, per voluntat pròpia, i sempre, a més, no podem oblidar això. És gent que es guanya la vida amb altres coses. Ho fa tot per l'art, per amor a l'art, mai millor dit, i a més al marge de la seva vida laboral. És a dir, s'han d'esforçar no només a aprendre els seus papers i a fer les seves coses, sinó a buscar altres escenaris per poder fer que allò tingui una certa projecció. Ostres, si això no mereix un respecte i un valor, què fem, oi?
Hi ha una cosa que es fa demà dissabte, dintre de la música al claustre, que és una amb la lira, amb el cor la lira i un cor de l'Aliança de Lluís de la Garriga. El cor la lira precisament és una mostra claríssima d'aquest intent de, sí, vaig estar al Palau i vaig estar-hi, van actuar al cementiri de Montjuïc el dimecres a la nit, amb un acte que es feia especial, i a més està gravant un programa de TV3 que sortirà d'aquí, em sembla que la temporada que ve, fent com si fossin el primer cor que va dirigir en Lluís Millet quan tenia 17 anys, que és veritat, perquè aquí va dirigir el Millet. El cor de la lira, vull dir, és una mostra d'aquest tipus de grup de gent que fan una cosa absolutament voluntària, que gràcies a diferents coses, entre elles un mestre que tenia davant, que és l'Eloi Jové, han anat superant cada vegada més el seu nivell. De tal forma que avui, i a més han aconseguit una altra cosa, que és anar incorporant gent jove. Avui pensar que hi hagi gent que estigui entre els 30 i els 45 anys, que estigui dins d'un grup com aquest i que ho visqui de forma natural, podríem dir, es fa molt difícil d'avançar, perquè sabem que això és complicat. I el nivell real, el nivell musical real d'aquest cor, ha anat augmentant en els últims 5 anys, de tal manera que a mi em sorprèn a vegades quan ho veig, perquè penso que en molts casos són els mateixos cantaires, amb altres ja dic que han augmentat, és un grup bastant consistent, i bueno, jo recomanaria. També vull apuntar una cosa l'última, el divendres vinent, dia 21, es farà per primera vegada a Sant Cugat de forma col·lectiva el Dia Mundial de la Música, i es farà de forma col·lectiva a diferents llocs, després que vosaltres ja ho explicareu, però penso que és molt interessant perquè ha sorgit de la taula de música que va crear el Consell de Cultura. Ha sorgit absolutament dirigida, controlada i organitzada pels propis, les pròpies entitats.
Volia rectificar una cosa que he dit. No és avui que actua l'Alexandrina, sinó demà.
Demà.
Alexandra, demà i el dia 29.
Alguna cosa més? No? No és que hem de marxar, vull dir que tampoc es quedin molts segons. Ho hem de deixar aquí. Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies, i divendres que ve, si volen, tornem a veure'ns aquí.
Molt bé.
Bon cap de setmana.
Bon dia.